Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
En aquest episodi parlem amb un dels grans coneixedors de la ciutat de Barcelona, un senyor de Barcelona, el periodista Lluís Permanyer. Permanyer ha trepitjat i observat la ciutat pam a pam i l'ha explicada sobretot a les pàgines de Destino i de La Vanguardia, i en desenes de llibres. Ara té 85 anys, però veu la ciutat amb els mateixos ulls de sempre, plens de memòria i d'optimisme. En aquesta conversa hi parlem dels seus primers records barcelonins, de com veu la Barcelona actual i la seva classe política, i de quin camí ha d'emprendre la ciutat perquè la globalització no l'atropelli. Lluís Permanyer, tot seguit, a Santa Eulàlia. Lluís Permanyer, benvingut a Santa Eulàlia.
Ben trobat.
Escolti, deixi'm començar fent-li una pregunta una mica personal.
Però que sigui fàcil, eh?
Fàcil, fàcil. Quin és el seu primer record barceloní?
El primer record barceloní? Això és una mica complicat, perquè n'hi deuen haver-hi bastants, però...
Es barregen.
Però... Bueno, anant amb els meus pares pel barri, vaig néixer al costat del Ritz i visc davant de l'església de jesuïtes, o sigui que no m'he mogut del barri. O sigui que era sortir de casa i després quan em van portar al col·legi de la Mona Nova, jo crec que aquests són els records més antics. Com a vida exterior, eh? Ara com a vida interior, clar, clar. Això és una altra cosa.
Alguna vegada li he llegit i li he sentit explicar que de petit i de jove odiava la ciutat o tenia,
sí,
sentia un cert rebuig per la
de
ciutat.
De jove, no de petit, perquè de petit encara no afines gaire.
Clar.
Però d'adolescent ja vaig començar a agafar mania i vaig acabar realment odiant, perquè era una ciutat sota la dictadura i era una manca de llibertat absoluta i injustícia, en fi, i després tanta gent represaliada. I aleshores vaig estudiar dret sense cap vocació i vaig acabar un any abans que tota la meva colla, perquè volia acabar per anar-me'n.
Per anar-se'n.
Sí, però no, però per, és a dir, per, no per exercir, sinó per ja deixar-lo de dret i fer un altre pas, que era la via diplomàtica, precisament per anar-me'n. I vaig anar a Madrid i feia 3 anys que l'escola estava tancada per un tema de corruptela, d'influències, d'amics i... Llavors hi havia 400 que ho posaven per 12 places i vaig dir, aquí perdré la joventut i bona part de la meva vida i tornaré a Barcelona amb tots uns coneixements que he estudiat que no em serviran per res.
Clar.
Perquè si hagués estudiat notaries, dret civil o altres coses, doncs aleshores pots canviar. Llavors no vaig tornar de seguida i vaig fer una mica d'examen i vaig dir, què és el que m'agrada més? Els llibres. I vaig començar a treballar al món editorial. Vaig estar a editorials bastant importants. La primera va ser Lluís de Caral, que era l'editorial en castellà més important d'Espanya abans de que hi hagués el Seix Barral. D'allà, al cap d'un any, vaig passar a Destino. I Destino, tímidament, em va portar cap a la revista i vaig començar a escriure. Perquè a mi a l'escola em suspenien sempre de redacció.
Sí,
o sigui que no tinc cap facilitat. N'he après una mica, però no tinc gaire facilitat.
Home, n'ha après força.
Sí, però no tinc facilitat.
I en tot aquest procés, diu que el de joventut rebutjava la ciutat perquè,
sí,
l'associava amb el franquisme, l'associava amb la repressió, amb les corrupteles, però en quin moment de tot aquest procés que ara ens explicava comença a canviar la seva imatge de la ciutat? Comença a associar-la amb uns altres valors?
Encara tarda una mica, perquè aleshores vaig començar a escriure Destino, amb compaginant el matí amb el món editorial, perquè després vaig acabar Imaproa. I finalment vaig acabar ajudant a crear una editorial a La Vanguardia, això molt més tard, eh? Però quan estava a Destino em van fer fora perquè el Vergés va dir que era comunista, que és mentida, però és igual. I llavors vaig començar a col·laborar al Correu Català, i quan estava al Correu Català em van telefonar de La Vanguardia i em van dir, a tu t'interessaria anar de corresponsal? Dic, oh, i tant. Diu, i a París? Dic, home, i tant, perquè vaig aprendre el francès abans que el castellà. Diu, doncs vine demà mateix i parlem. Llavors vaig anar a parlar amb el cap de la secció, el Santiago Nadal, i li vaig dir, bueno, d'acord. Diu, doncs mira, ja pots començar a fer les maletes i marxar. Diu, però escolta, fins ara només he fet cultura, no he fet mai política. Jo voldria estar unes quantes setmanes a la secció per ficar-me amb això. Diu, no, home, no. Diu, tu et compres una biografia al De Gaulle i llegeixes cada dia les pàgines d'Internacional de la Vanguardia
i ja ho tens.
I al cap de 15 dies escriuràs unes cròniques magnífiques. I vaig dir, mira, no és el meu estil. Jo voldria fer això, estar a la secció i veure com va això, perquè no he estat mai dins d'una secció. I va dir, bé, no? Doncs molt bé, posa-t'hi. I mentrestant hi va anar un altre i no vaig anar mai de corresponsal.
I ja es va quedar
aquí. I vaig estar 22 anys a la secció internacional de la Vanguardia, que era un refugi. Perquè no hi havia censura, permetia viatjar pel món, comprar llibres prohibits, relacionar-te amb gent de polítics de les democràcies, o sigui, fantàstic. I a més, a dins del diari era un nucli tancat en si mateix, que ens defensàvem molt entre nosaltres mateixos, perquè eren seccions que físicament estaven tancades, en deien peixeres, perquè hi havia vidres, però estaven tancades. O sigui que vaig estar allà una mica refugiat i feliç.
Però viatjava.
Sí.
I van ser aquests viatges que...
No. I aleshores, quan vaig detectar que la cosa canviava políticament, ja anàvem cap al final del franquisme, i vaig veure que la gent recuperava un interès per la ciutat, va ser quan l'any 87 jo vaig proposar al diari deixar Internacional per passar a ser cronista de Barcelona. I em van dir demà mateix.
Va veure que es movia alguna cosa en l'ambient de la ciutat, en l'actitud dels veïns, que començava a canviar alguna cosa.
Exacte, això ho vaig detectar de seguida. Per què? Perquè de petit, quan anava amb el meu pare, sobretot els diumenges al matí, m'ensenyava la ciutat i em feia viure les coses i m'ho explicava tot. I els primers llibres que vaig començar a llegir després dels TVEUs, aleshores en dèiem TVEUs, van ser llibres en català sobre Barcelona, perquè el meu pare, com a servei als seus ideals, d'ençà l'any 40, comprava tots els llibres en català que es publicaven. I llavors aquests llibres encara els tenen a la Biblioteca de Barcelona.
Avui, després de tants anys, com la veu la ciutat de Barcelona?
Bé, la ciutat de Barcelona la veig bé, el que passa és que ha passat per un període, alguns períodes dolents, és a dir, per entendre'ns, només hi ha hagut un alcalde, que és el Maragall. Els altres, la cosa no anava mai al seu nivell. Per exemple, el Clos va ser un bon regidor de Ciutat Vella, que era dificilíssim llavors, i en canvi va ser un alcalde que no donava la mesura. L'Hereu, no en parlem. Bueno, i els 8 anys de la Colau ha estat una catàstrofe, perquè de rebot, que no els hi tocava, van guanyar dirigir la ciutat, i cap d'ells havia estat mai en un ajuntament. O sigui que...
A parer seu, quin era el secret de Maragall? Que diu que és l'únic...
Molts secrets. Primer, el moment històric. Segona, el lloc on s'havia criat. Tercera, el grup d'amics que ja tenia. I després que era una persona que li interessava la ciutat i l'arquitectura. I per això es van entendre de seguida amb el Buigues. I es van trobar dues persones que el que s'havia de fer és anar tirant endavant. I tot això va coincidir en un moment històric en què es podien començar a fer coses que en una altra època no es podrien fer. Per exemple, vaig entrevistar el Buigues quan estava encara dissenyant la Vila Olímpica. I al cap d'uns anys li vaig tornar a dir, escolta, quan ja havia deixat la Generalitat i l'Ajuntament. I li vaig dir, si haguessis tornat a fer el que havies fet, què hauries fet que no vas fer? Diu una cosa claríssima, fer la cobertura de moltes més vies de tren. Per exemple. Doncs era una època que aquestes coses eren fàcils, perquè hi havia ordres des de Madrid, en les grans companyies de facilitar les coses. En canvi, en altres èpoques això és impossible.
Era un moment de desplegament de la ciutat, perquè es venia d'un gran endarreriment.
Sí, però des de Madrid, que aplanaven les coses, perquè aquestes companyies, l'Ajuntament i la Generalitat, els hi té sense cuidador.
La recepta...
La prova, un exemple. Sí. A la Cevillo em va explicar que la cosa més difícil que havia fet durant l'època olímpica, quan ell es va fer càrrec de col·laborar amb el Buigas, em va dir, va ser fer el soterrani de la Rambla Prim, que era una gran avinguda en la que hi havia torres d'alta tensió pel centre, per això era tan ample com a defensa. Llavors va negociar amb les companyies fer un soterrani en què tot estigués allà instal·lat per no d'obrir mai més el carrer. No va haver-hi manera, fins que al final van cedir. Però diu, allà hi vaig deixar una de les energies de la meva vida, perquè són dictadures que encara segueixen. Per exemple, tantes façanes que s'han fet amb l'Institut del Paisatge Urbà, sí. I veus que la Telefònica té en façanes restaurades tots aquells monstres allà.
Els cablejats aquests que ho embruten tot.
I els té, sí.
De tots aquests alcaldes que han vingut després de Maragall, que diu que cap no han estat a l'alçada, vostè mateix explica que el moment històric era molt important. La pregunta és, els nous dirigents polítics, els qui aspiren a ser alcaldes de Barcelona o l'alcalde actual, hi ha alguna... Per això li feia la pregunta de la recepta, no? L'haurien d'imitar, de copiar, o és que ha quedat caduc el model perquè estem en un altre moment històric?
No, res de tot això. Els polítics d'avui no tenen res a veure dels d'abans. La prova és els polítics que hi ha arreu del món en aquests moments. Comparem amb els polítics dels anys 60, 70, arreu del món. Abans la gent anava a fer política per idealisme. En canvi, avui dia, la gent va fer política per altres motius. I això ajuda a comprendre quines són les seves actituds quan seuen a la taula a demanar.
Deia que Barcelona està bé.
Sí, no ens podem queixar. Hi ha mancances, però no ens podem queixar.
Hi ha tanmateix un moment, som en un moment d'un cert malestar per tota una sèrie de qüestions.
Sempre hi ha malestar per coses que no funcionen,
Però en aquest moment sí que hi ha com a mínim una certa lectura, potser no la comparteix, com d'un procés de despersonalització de la ciutat, d'expulsió dels propis veïns per el preu del lloguer, per exemple, d'una certa homogeneïtzació de totes les grans ciutats europees en l'aspecte dels centres comercials, dels carrers... I això, com a mínim els últims anys, ha generat una certa situació de pessimisme al voltant del futur de la ciutat.
Bueno, però jo crec que el pessimisme, la indignació no es concentra en això, perquè això de vegades són tòpics, perquè aquesta és l'evolució que s'està produint en el món i en les grans ciutats. Les ciutats importants que tenen empenta evolucionen. Saps quina és les ciutats que no evolucionen mai? Són les que estan mortes, com Venècia. El que passa és que...
Que viuen de la contemplació dels monuments dels mateixos que fa 200 anys.
Sí, és. I el que s'ha de fer és, amb tot el que es té i amb les noves direccions en què es va, governar-ho. Per exemple, el turisme. No és un problema, el turisme. El turisme està molt bé. El que passa és que s'ha d'aprofitar-lo de la manera que ens convé a Barcelona, que no és el mateix, potser, que com convé a Londres o a Roma, i governar-ho perquè tots els que han passat abans d'ara no ho han governat. Aleshores, s'han trobat un creixement brutal i, és clar, és molt més difícil governar quan ja hi ha aquesta concentració de males pràctiques que no pas quan es detecta això i se segueix encarrilant un creixement.
El govern actual, que aviat farà 2 anys de mandat, que és l'equador de mandat, com el veu en aquest sentit?
Home, és fàcil que el veiem una mica bé després de la catàstrofe dels 8 anys. El Collboni, de seguida que ha pogut manar, se li ha vist que té ganes de fer coses. I coses senzilles, com per exemple la neteja de les façanes. Perquè els d'abans, a mi em va dir la Gala Pin, que era la regidora de Ciutat Vella, un dia em va convidar a passejar amb ella per la Rambla i en un moment de la conversa em va confessar que les pintades al seu districte li semblaven molt bé, esclar.
Els grafitis de les parets, vol dir?
Sí, bueno, pintades de tot, eh? Grafitis o realment pintades, també.
Pues clar, un alcalde potser ha de somiar amb alguna cosa una mica més enllà que la neteja i la...
Sí,
i
però la neteja, no? Escolta una cosa, el tema municipal és molt important i molt diferent que la política nacional. El tema municipal són les coses que un com a veí veu, i una cosa que veu és si li netegen el carrer. Això és molt prosaic, eh? Però és molt important. Si està ben enllumenat el carrer, si li roben la cartera al carrer. Per què? Perquè per molts discursos i mentides que es puguin dir, no enganyaran el ciutadà. En canvi, la política nacional sí, perquè tot és una abstracció que queda diluïda. I ara posaré un exemple. Bordeus. L'alcalde Xaban Delmas, golista i heroi de la resistència. Va ser alcalde 26 anys. Sap per què?
Per què?
Perquè ho feia bé. Malgrat que era un feu socialista. Per què? Doncs perquè els socialistes veien que el carrer estava net. I aquesta és les coses...
Graficient amb la petita gestió del dia a dia.
La distància petita i els detalls. De vegades hi ha coses que tenen més envergadura, però són detalls, eh?
Ha parlat de la qüestió nacional, de les diferències entre la política municipal i la, sí, i la nació. Creu que Barcelona exerceix prou la seva condició de capitalitat de la nació?
No, perquè en aquests 8 anys s'ha perdut molta pistonada, però s'ha de tornar a recuperar. Jo crec que l'illa, junt amb el Collboni, van ben encarrilats amb intentar recuperar una mica aquest lideratge, que de vegades pot no ser efectiu, concretat, però que crea un estil i una manera de fer i tota una aureola que això la gent anima i tot plegat fa que hi hagi aquest ambient positiu, eh?
Escolti, li volia parlar també de la qüestió de la crònica de la ciutat, vostè que n'ha fet tanta. Li sembla que s'està perdent una mica de... Per exemple, a mi em sembla detectar-ho amb el fotoperiodisme. Hi ha menys fotoperiodistes sobre que intentin retratar el moment de la ciutat i l'evolució de la ciutat que no fa uns anys enrere. Amb la crònica li sembla que també passa el mateix? Troba a faltar cronistes més joves que facin el mateix que feia vostè?
Bueno, el que passa és que tampoc veig cada dia tots els diaris, eh? Quan anava al diari, fins que van venir les epidèmies, cada matí anava al diari per un motiu. Un dels motius era llegir o mirar tots els diaris. Ara només veig el Vanguardia i els caps de setmana el País. Esclar, es fa un altre tipus de periodisme diferent al d'anys enrere. I és lògic. I s'està fent aquest bon periodisme que es va en profunditat. I llavors potser són grans històries que es fan en comptes de la crònica diària, que és una mica comentar petits detalls o d'això. Però jo crec que... Bueno, depèn també de l'estil de cada un i del que sent cada un i que li fa il·lusió fer cada un. No tots els periodistes tenim el mateix estil a l'hora de posar. De dir, mira, aquí tens metge de pàgina, què vols fer? Segur que cada un diria una cosa diferent. El resultat seria una altra cosa, però...
Però encara que em digui que llegeix menys diaris que no ho feia abans, què li agradaria que li expliquessin els joves cronistes d'avui a la ciutat de Barcelona? Què li agradaria que li expliquessin de la ciutat que vostè no veu o que no coneix? Què li agradaria que quedés retratat?
Bueno, coses que veuen. Jo, per exemple, el que intento explicar en la peça que faig tots els dijous a sota, coses que veig cada dia perquè vaig sempre caminant per la ciutat. I llavors no sé el que veuré. I una cosa que em cridi l'atenció, que sigui per denunciar, o una altra que m'enamori, o un secret, o un que et dona una notícia d'una cosa doncs, que no se sap, doncs aquestes són les coses. Jo crec que l'important és no perdre el temps i no omplir l'espai per no dir res. Estem al servei dels lectors, eh?
Sí, això...
I el servei de la ciutat, o sigui que aleshores anar allà, començar a fer cròniques parlant d'un mateix tot el dia...
No sempre tothom ho té present, això. Escolti, hi ha moltes zones de la ciutat amb grans transformacions, en un moment de grans transformacions. Sí. Ja els pròxims anys en veurem una de molt gran a les zones de la Sagrera, a la zona de la zona també de l'estació de Sants, la plaça dels Països Catalans també, juntament amb la plaça d'Espanya, una mica més avall. De totes aquestes, la reforma de la Rambla, de totes aquestes transformacions, quina li interessa més? Amb quina hi té més expectatives posades?
Bueno, n'hi ha una que hem estat lluitant durant molts anys i que no hi havia manera de resoldre-ho, perquè jo formava part del patronat de la Rambla, que és la Rambla. Mm. Es demanava de tirar endavant això i es anava alentint, i fins i tot el Pantaleoni va posar un rellotge damunt del Cafè de l'Òpera que anava marcant els dies que passaven perquè no tirava endavant. I els hi vaig donar una idea que en les últimes eleccions, abans el que presidia el patronat aquest de la Rambla parlés amb tots els partits perquè no traguessin la Rambla com a motiu de discussió a la campanya. I així s'evitava, perquè n'hi ha prou que un digui blanc que l'altre, com que és blanc contra ell, dirà negre, encara que no ho senti, només per portar la contrària, i això no condueix a res. I això va anar bé, ningú va parlar de la Rambla. La prova és que ara
finalment
hi ha un projecte més ràpid que el que s'havia dit. Es va perdre el temps quan l'època de les epidèmies, en què sense gent i amb els comerços tancats i tot això, doncs s'hagués pogut fer.
Podria haver accelerat.
Home, i tant.
Per què creu que hauria de servir? Com ens hauria de transformar la Rambla, aquest projecte?
La Rambla ha de ser un centre vital, però que no creï problemes com els que creava. És a dir, la Rambla, d'ençà el 1775, quan deixa de recollir aigües i passa a recollir vianants, és el que s'ha d'ordenar. I qualsevol obstacle que hi hagi a la Rambla contra els vianants és equivocat, sigui quin sigui. Jo vaig fer fora el Maradona, no sé si sap què és. El Maradona era un que es posava canaletes amb una pilota i estava tres quarts d'hora sense que la pilota li toqués a terra. I hi havia tota una rotllana espectacular. El problema no és el Maradona, és la rotllana. I la rotllana no deixa anar amunt ni avall. Jo vaig fer fora les escultures que les van enviar baix. Per què? Perquè un metre quadrat no és un obstacle. El que és un obstacle són els 50 que estan allà mirant allò. Segona, en el punt de l'hotel, dels hotels allà al, és quan s'estreny més la Rambla, l'Hotel Orient. I llavors amb les terrasses resulta que no vigilen si les terrasses estan ocupant més espai del que cal, i a més hi posen grans cartells i faristols, amb la qual la Rambla en allà queda escanyada a 2,5 metres pels vianants. Això no pot ser. I a més, fins fa poc hi havia la caserna de la Guàrdia Urbana allà mateix. O sigui, no vigilen res. Es passegen amunt i avall, i jo he denunciat bastants urbanos a la Rambla perquè es passegen amunt i avall i el que fan és festejar entre ells, però no vigilen. I aleshores estan festejant i els hi passa un patinet gairebé a tocar. Aleshores vaig allà i dic, que no hem vist el patinet? Diu, ai, no, és que estàvem enronant. Dic, escolti, vostès han de vigilar. Diu, sí, però jo no estic aquí per això, estic per una altra cosa, que és mentida.
Creu que
aleshores
ja
li demano el número, i com que tinc capacitat d'informar a alts nivells, passo la informació, que ells no saben el que passa al carrer.
Parla, està en contacte, diguem-ne, sovint amb l'Ajuntament de Barcelona, vostè?
No, no gaire, gens.
No li fan cas?
No, gens contacte. El que passa és que jo informo i no vull tenir contacte. Jo informo del que veig, que ells no saben, perquè ho corregeixin. Ara contactes no.
No ho dic tant pels seus contactes personals com per la comunicació amb els veïns, que de vegades en una ciutat tan gran com Barcelona...
Ah, no, em pensava això... que deia de la comunicació meva amb l'Ajuntament.
Sí, però com a veí, és a dir, que de vegades...
Perquè fa 15 anys que truco al 900-226-226, vaig sempre amb un llapis i un paper, i les coses que veig pel carrer telefono.
Creu que escolta prou els veïns, l'Ajuntament de Barcelona? Els ha escoltat
sí,
prou?
Sí, aquest telèfon funciona d'una manera perfecta i en dono fe, i he repetit algunes vegades la meva crònica amb un títol que era 900-226-226, que crida l'atenció, no?, perquè la gent ho llegís, perquè no ho saben i més és fàcil de memoritzar.
Hi ha una... Abans em deia que no comparteix un cert relat decadent, no?, sobre el suposat declivi de la ciutat. Hi ha un àmbit del qual sí que li volia demanar què en pensa, en què sí que hi ha un declivi, almenys segons les estadístiques, que és l'ús del català. L'enquesta dels serveis municipals de l'Ajuntament que es va publicar al setembre deia que només el 36% dels barcelonins tenia el català com a llengua habitual, i a més l'Observatori de les Discriminacions a Barcelona diu que han augmentat molt les denúncies dels ciutadans per l'ús del català a la ciutat de Barcelona. Això sí que és estadístic, diguem-ne. Què en pensa?
Bueno, que es va malament i que s'ha de corregir. Per exemple, fa 15 dies vaig trucar a la Guàrdia Urbana i el que s'hi va posar per telèfon, digue-me, està prohibit això, perquè les oposicions els examinen de català. Sí. Doncs això no pot ser. I va seguir amb el castellà. I vaig denunciar-ho, evidentment.
Com a mínim l'atenció hauria de, en el moment en què vostè parla català, l'atenció hauria de ser
castellà. Mira, quan m'aturo amb aquests urbans que festegen pel carrer, sempre dic bon dia o bona tarda, no contesten mai. He dit bon dia, aleshores em miren amb una cara que vol aquest.
S'ha perdut un punt de civisme, no?
No, és el mínim d'educació, està en el servei de la gent. Si algú li diu bon dia, ha de contestar el bon dia, que és el que tenen a les botigues, no? I en els llocs tal com s'ha de ser.
El que passa és que sí que s'ha perdut una mica, encara que sigui un fenomen que passa a totes les grans ciutats europees, sí que en la pèrdua de grans comerços històrics, molts carrers que s'han omplert de franquícies, tot això fa més difícil que això passi. Amb la llengua potser és el símptoma més fàcil i el que es veu més aviat, però...
És una evolució de... La globalització va cap aquí, eh? Aleshores s'ha de mirar de protegir. Jo vaig denunciar fa poc el problema de l'Índio, que porta 10 anys en allà abandonat i destruïda pràcticament la façana, no? O sigui que això es pot corregir. Ara, jo reconec perquè vaig anar a una reunió fa bastants anys convocat per la Generalitat per veure quina llei es podia fer sobre això. I és difícil fer una llei que serveixi per tots els establiments, perquè cada establiment és un problema diferent. Ara me n'invento un. Pot haver-hi una pèssima relació entre el que té l'establiment llogat amb el seu propietari. Doncs quan això venci, el propietari farà mans i mànigues per fer-lo fora. Això és un problema que no hi ha res legal que pugui. O bé altres coses. I cada botiga és un món. Per tant, s'ha de negociar però s'ha de negociar ràpid i evitar que no desapareixin. Per exemple, va desaparèixer una cosa lligada amb això de la parla, que va ser el restaurant Pitarra. El Teatre Català va néixer allà, no? Doncs van deixar-lo tancar i no van vigilar res, i el que va entrar després era un anglès que volia fer un pub i va trinxar tot el de dins. Doncs això és el que no pot ser.
Ja, és a dir, ha passat en més llocs.
Que tanqui el Pitarra, perquè va tancar, perquè tenia càncer i d'això, però, a més, era un col·leccionista de temes relacionats amb el Pitarra, que els tenia penjats en allà. Doncs aleshores s'han de tenir les antenes i anar immediatament abans de trobar les coses inevitables. Què ha passat amb Rambla Catalunya 21, amb aquella casa modernista, on els baixos, a la botiga, i van posar ara fa poc, un mercat de 24 hores. Van fer, pujant a Masquerra, allà on...
Sí, 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 sí.
Van fer obres sense permís, van inaugurar sense permís. Bueno, això és el que no pot ser. Vaig parlar amb el patrimoni i em va dir que fa 10 anys es va agilitzar tota la burocràcia, que això està molt bé. Perquè, per exemple, als Estats Units tu pots obrir una botiga l'endemà. Ara ja t'apanyaràs quan et vinguin a fer la inspecció si fas alguna cosa que no et pertoca, perquè te la carregaràs. I llavors aquí van alleugerir tot això i no hi havia cap control. I jo vaig dir, això està molt bé, però quan una botiga modernista que és una botiga històrica i un petit museu, no pot ser que tingui aquesta laxitud. Immediatament això ha d'estar controlat i l'endemà anar allà a veure què passa. Diu, tens tota la raó. Bueno, doncs, vedem.
Escolti, vostè, que la coneix de pam a pam...
Bueno...
gairebé de pam a pam. De passada a passada, com ho diu.
Ho intento,
I ja que no... Sense caure en el pessimisme, diguem-ne, perquè,
no
perquè ha dit
pessimista.
Que no hi volia caure i que no ho és. Com s'imagina Barcelona d'aquí 20 o 30 anys?
És difícil perquè no ho sabem ningú per una raó. Abans les coses duraven 50 anys. Ara veiem que les coses duren 15 dies. Amb el tram en allà cada dia hi ha una sorpresa nova que, a més, amb la globalització afecta tot el món. Encara que tu no tinguis res a veure, quan va haver-hi el tsunami al Japó, també ens va tocar el rebre. Jo crec que la globalització està bé perquè s'enriqueixin els que ja són rics, però perquè surtin damnificats els que no tenen res a veure, perquè abans les fronteres servia per defensar-te. Suïssa ha tingut sempre les fronteres i sempre s'ha defensat i s'ha pogut controlar. Això anem per una incertesa que ningú avui, ni els que miren les boles, saben què passarà d'aquí 30 o 40 anys.
I sempre acabem amb la mateixa pregunta per tothom.
Ja acabem?
Ja acabem. Jo m'estaria molt...
Se m'ha fet molt curt.
A mi també, perquè m'estaria molta més estona parlant amb vostè. Però se'ns acaba la mitja hora del programa. No podem saber com serà el futur de la ciutat.
No.
Però podem saber com ens agradaria que fos. Aleshores, imagini's que el fan demà alcalde de Barcelona.
Déu-nos en guard.
Quines són les dues o tres primeres coses que faria?
Bueno, vivenda. S'han passat molts anys sense fer vivenda, ni els de la Generalitat, ni d'això, ni a Espanya, i vedem, perquè les coses ja se sabia que anirien cap aquí. Vivenda i que la gent pugui viure d'una manera més correcta, perquè veus que hi ha gent que passa moltes angúnies i que són coses que es poden resoldre. Han passat per culpa dels que governen, no per culpa dels particulars, o sigui, fer una ciutat més amable, encara més lliure, i sobretot que sigui una ciutat de la qual n'estiguem, o n'estiguin, perquè jo ja no hi seré, orgullosos, perquè això ajuda a col·laborar en favor de la ciutat.
Molt bé.
Molt bé.
Una bona recepta. Doncs, senyor Permanyer, un plaer que hagi vingut
Moltes
a Santa Eulàlia.
Gràcies. Gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.